Mentides, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt, bona nit, benvinguts al Tu Diràs d'aquest dimarts 14 de febrer del 2023, dia Champions a RAC1. Han començat els vuitens de final de la Lliga de Campions, ho hem estat vivint amb el Molló i companyia aquí a l'antena de RAC1, amb aquest PSG 0, Bayern de Múnich 1, quin bany futbolístic dels alemanys, els Messi, Neymar, Mbappé i Ramos. Estan vius per la tornada a l'Allianz, però torna a fer molt mala pinta aquest PSG construït cada any a cop de talonari per guanyar la Champions i cada any se'n queda a les portes. I també s'ha jugat avui el Milan 1 Tottenham 0, gol de Brahim Díaz, que també ho deixa tot obert per la tornada a Londres d'aquí a 3 setmanes. Ha estat una bona jornada de Champions, la que acabem de viure a RAC1, i demà, com deia el Molló, tindrem més amb les anades del Dortmund-Chelsea, del Bruges-Benfica, que farem a RAC+1. Demà, a través d'internet i de l'aplicació, tota la tarda-nit futbolística amb aquests partits de Champions, amb l'Arsenal City de Premier i amb el Madrid-Elche de Lliga, que podria tornar a situar l'equip d'Ancelotti a només 8 punts del Barça. Diré només perquè ara estan a 11. Ara obrirem tertúlia amb Joan Maria Pou, Toni Padilla i Edu Polo i començarem a mirar cap al partidàs de dijous al Camp Nou, aquest Barça-Manchester United d'Europa League, que centra bona part de l'actualitat blaugrana. I a banda de tot això, estem en setmana de Copa del Rei de bàsquet. Ahir va ser un dia molt especial, ja ho hem estat recordant durant tot el dia, a través de les xarxes socials també, tot el que vam viure ahir aquí a l'antena de RAC1, amb aquest Dia Mundial de la Ràdio, amb els més de 50 professionals d'aquest mitjà que al llarg de la història han fet ràdio i que van passar ahir per l'antena de RAC1. I ara ja ens centrem en aquesta setmana que té Lliga de Campions, que té Europa League i que té, com dèiem, la Copa del Rei de bàsquet. L'Olímpic de Badalona acollirà a partir de dijous i fins diumenge aquesta competició que el Barça ha guanyat les dues últimes temporades i que busca la tercera. Els de Saras avui s'han entrenat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, s'han entrenat no al Palau Blaugrana, i hem anat fins allà per parlar una estona amb el tècnic del Barça de bàsquet, Saruna Jasikevicius. Aquesta nit, el Tu Diràs, escoltarem aquesta conversa a 48 hores de l'estrena del Barça en aquesta Copa de Bàsquet contra l'Unicaja de Màlaga als quarts de final. Serà dijous, a quarts de 10 de la nit, aquest Barça-Unicaja. I per divendres, debuta l'anfitrió, el Joventut de Badalona, que s'enfronta també a quarts de 10 de la nit divendres al Baskonia en un altre partit de quarts de final. Demà, de fet, entrevistarem Carles Duran, el tècnic de la penya. Menú completet avui, fins a la 1 de la matinada, el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya. Onze i tres minuts, va, arrenquem.
Espera't que Esteo ara qui la té per l'esquerra contra el xut! Off! Gol! Gol, 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 gol! Ben estrany, però gol! Ha refusat Forster el primer xut. Crec que era de Teo Hernández. Un parell de refusos i finalment ha vingut com un avió per darrere.
Contra la rematada, gol, 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 gol! Gol de Bayern, gol de Koeman, gol de Kingsley Koeman. La centrada des de la banda esquerra d'Alfonso Davies. El factor que el Bayern buscava.
Així han narrat el Dani Aguilar i el Gerard Ballera a la Champions. Es juga a RAC1 fa una estona els dos gols que hem vist aquesta nit, el del Milan i el del Bayern de Múnich. Ja tenim per aquí el Toni Padilla, company del diari Ara. Hola, Toni.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. També el Joan Maria Pou. Hola, Pou.
Hola, bona nit.
Bona nit. De seguida l'Edu Polo, que està pujant de Mundo Deportivo. Què us ha semblat la nit, Joan Maria? A mi m'ha decebut molt el PSG, jo ho dic d'entrada, Pou.
Avui el Jaume m'ha trucat a la prèvia de la jornada.
Sí, t'hem sentit,
per comentar una mica com ho vèiem, i a mi em sembla bastant evident que la diferència entre el Bayern de Múnich i el PSG és que el Bayern de Múnich juga com un equip, i el Paris Saint-Germain a mi em sembla que continua fiant-ho tot a la inspiració dels tres animals que té al davant, en aquest cas de titulars dos, perquè Mbappé doncs sortia d'una lesió i només ha pogut jugar uns minuts i no ha pogut jugar tot el partit com hauria jugat si hagués estat al 100%. I tot i així ha estat a punt de sortir-li raonablement bé si per un mig peu doncs, no hi ha fora de joc en l'arrencada del golaç que havia fet Mbappé, no? Però a mi em sembla que si tu veus el partit sense entendre-hi gaire, dius, hòstia, els de vermell juguen com un equip, tenen el partit preparat, ho fan tots junts, i en canvi els altres doncs intenten fer arribar la pilota el més ràpidament possible als que han de decidir el partit. A mi realment em sembla increïble que amb la quantitat de talent que té el Paris Saint-Germain doncs no aconsegueixi un entrenador que faci entendre a tota aquesta gent que s'ha de jugar a futbol de manera més col·lectiva. Jo crec que el Bayern hauria pogut guanyar o de més gols o fins i tot deixar l'eliminatòria pràcticament sentenciada avui a París.
Toni.
Sí, el Bayern realment li ha portat la vida. El PSG, sort han tingut a Donnarumma, que falla el gol, però sense Gigi Donnarumma avui seria un 0-3. És cert que millor una reacció amb Kylian Mbappé, que a nivell individual clar, és com intentar aturar un tren d'alta velocitat japonès o xinès d'aquests que es posen a 400 per hora, però hem vist com un col·lectiu passar per sobre d'un equip. Què és el gran mal del PSG? És que porten igual des del ja el naixement, amb més o menys diferències, sempre s'ha apuntat que és el mateix problema. És un club...
Sobretot des del gran fitxatge de Neymar.
No, però des de sempre.
No, 2017, jo diria que porten construint projectes a cop de talonari, no?
No, des de sempre. Sí, sí. És que és un club artificial, és un club que va néixer al 71 perquè ho va decidir-ho la Federació Francesa de Futbol, l'Ajuntament de París i un grup d'empresaris. En aquell moment París no tenia un equip gran, van dir, creem-ne un de gran, ja el van crear com gran, van començar, i de seguida, amb 3 anys, eren a primera, fitxant jugadors, rescansa la butxaca, van, i de tant arriba alguna lliga, una recopa, però amb més o menys canvia el propietari, que hi ha passat tothom, des de Jean-Paul Belmondo, l'actor que va ser un dels primers inversors, a Canal Plus, la principal televisió francesa, va ser propietària, un fons inversor nord-americà i finalment Qatar, que explica una mica la geopolítica mundial. Però tothom entra, tothom fitxa grans jugadors perquè tots els jugadors volen viure a París. Ha de ser molt bonic ser ric i viure a París, perquè clar, és una ciutat molt temptadora, però això provoca que els projectes no són mai guanyadors, perquè recordo Luis Fernández un cop una entrevista que ell va jugar i el va entrenar i deia, és que els jugadors perden l'oremus a París, s'endiosen i llavors ja els entrenadors ho passen molt malament. És, per tant, s'està reproduint a l'engròs els problemes que ha tingut sempre el PSG, perquè és un problema, és un projecte 100% artificial. Llavors, clar, ara van canviant d'entrenador, però el problema és la selecció de jugadors. Però com per Qatar el fitxatge de certs futbolistes era tan important com poder guanyar títols, perquè poder dir, us pispo al Barça, a Neymar, us pispo, em retenc amb Mbappé, no, com això tot té un punt també de marcada de paquet, vols aquests jugadors, perquè a més aquests jugadors vendran samarretes, però llavors tens un projecte que a nivell esportiu han passat molts entrenadors. El problema no són els entrenadors, el problema és una plantilla que té massa poder, que fa el que vol, que un no defensa, que l'altre no fa això, i mai aconsegueixen crear projectes realment molt competitius, no? Llavors és hi ha un problema de base que jo sincerament m'alegro que existeixi, perquè demostra que el futbol en el fons té molt a veure amb l'esperit col·lectiu i que les individualitats perden contra els col·lectius. Llavors anem avui dos projectes òbviament molt altius, perquè el Bayern també és un projecte molt molt altiu en la proposta, en la forma en què et gastes els calés diu molt de les entitats. A mi m'agrada com se les gasta el Bayern, no com se'ls gasta el PSG.
Ja, però tot i això, estan vius, no? Que és la millor notícia potser a París ara mateix, és que estan a un gol d'empatar-la allà a l'Allianz i de continuar vius a la Champions. Estan... És que a mi m'ha sabut molt Messi, Neymar avui, molt erràtic, no?
És que han anat a sobreviure. Jo crec que sense Mbappé han dit, anem a sobreviure com sigui, i a la tornada, amb una mica de sort, els caçarem, no? Però és que estan en un moment molt complicat a la Lliga. L'altre dia a Monaco els aficionats els van insultar, els jugadors, quan el descans perdien 3-1.
La Copa, van perdre amb el Marsella.
La Copa... venen d'ensopegar a casa contra equips modestos com l'Estrasburg. Des del Mundial la ratxa és molt dolenta i només s'han salvat perquè l'Olympique i el Mónaco han reaccionat, però com eren tan lluny, com a molt s'han acusat de 4-5 punts i l'equip que tenen a prop a la classificació, que era el Lens, no és rival. Però en un altre context els hi perillaria també la Lliga, perquè estan molt malament. Els partits de Lliga del PSG fan mal als ulls, darrerament, fins al punt el que dèiem, no? Que en els dos tres partits fora de casa els aficionats del PSG despassats han insultat els jugadors i els han exigit que s'hi esforcin. Quan això es va repetint, hi ha un problema.
És que alguna cosa falla. Sí. Hola, Edu Polo.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Sí? Sí. Què t'ha semblat la nit de Champions avui, Edu?
He estat veient el PSG Bayern, òbviament, no he estat veient el Milan Tottenham. I bé, una primera part boníssima del Bayern, que hauria pogut... sentenciar l'eliminatòria, i és veritat que quan ha sortit Mbappé, entre l'empenta que ha donat Mbappé i que el Bayern aquí s'ha portat una mica nerviós, ha canviat el partit, però decebut amb el que hem vist del PSG, perquè amb l'equip que tenen haurien de proposar molt més, sobretot la primera part. Messi sí que no ha fet res, perquè no ha aparegut, però com a mínim Messi les passades les feia bé. Però és que els altres, unes pèrdues, unes imprecisions, unes coses impròpies d'un equip com el PSG.
Sí.
Llavors pensava... Ai, si el Barça estigués viu a la Champions.
Ja. Jo ho he pensat veient el Milan-Tottenham, que m'ha dit, hosti, veus aquests dos equips als vuitens i penses, hosti, aquella mala setmana que va tenir el Barça amb 7 dies contra l'Inter, l'arbitratge, les baixes, i penses, hosti, quina llàstima. Bé, és igual, ho esborrarem. Anava a dir només una cosa d'això. Ho he estat mirant estadísticament, Fins al minut 60 no havia xutat entre els tres pals del PSG, tenint a les bèsties que té a dalt. És que em sembla increïble. Xutat,
és que igual no han arribat ni a l'àrea.
Per mi, ara mateix, el jugador que marca absolutament la diferència és Mbappé.
Sí.
I jo crec que amb Mbappé al camp tot el partit pots pensar que el Paris Saint-Germain pot eliminar el Bayern a l'Allianz, sí, perquè realment aquest tio és molt, molt diferencial. Molt diferencial. Avui només ha jugat una estona i ha estat a punt de... com a mínim ha empatat el partit i ha anat d'un gol que fa que ha anat d'un pèl, però després n'ha tingut un altre en un contra un contra el porter. Vull dir, és tan diferencial que malgrat que l'equip sigui una mica un desgavell, ell sol podria generar prou por en el Bayern de Munic com perquè el plantejament dels alemanys a la tornada no pugui ser el mateix que ha estat avui a la primera part. Jo crec que avui a la primera part el Bayern de Munic ha dit, hòstia, hem d'intentar aprofitar que aquest tio no hi és.
I gairebé ho aprofiten. Sí, sí. Hi ha una dada més, que és aquest nano, no sé si el coneixies tu, Toni, que t'agrada el futbol internacional, Warren Zaire-Emery, el jugador més jove que juga un partit d'eliminatòries, no de fase de grups, d'eliminatòries de Champions en tota la història. Tenia, bé, té 16 anys i 343 dies. I ha jugat amb el PSG, de fet era el que substituïa Mbappé, no?
Sí, l'havia vist en algun partit de Champions juvenil, però quan l'he vist titular no m'ho creia, he hagut de fer com un dans de F5, de veritat, i l'havia vist molt poc, dos partits de la Champions juvenil que sí que l'havia mirat amb uns amics, i m'ha sorprès molt. És cert que el PSG està fent una cosa interessant també, que és fitxar joves talents i tenen un bon futbol base. De fet, un dels jugadors que va sortir d'aquest futbol base és un tal Kingsley Coman, que ja els va marcar la final de la Champions de Lisboa, ja els ha marcat avui de nou, que un noi de París que era fitxant del PSG i està al Bayern marcant gols. Ha estat una autèntica sorpresa. La teoria és que accepten que no estava en Mbappé, era un nano jove que té molta, que és molt bo també amb la pilota, avui se l'ha vist molt nerviós, però que tindria molta disciplina defensiva, moltes cames, perquè al final era, anem a tancar-nos en un gairebé en un 4-4-2, la posició que l'ha fet jugar gairebé un 4-4-2, i deixa't la vida defensant perquè es tracta de sobreviure fins que entri la locomotora de París, l'amic Kylian Mbappé, no? Llavors ha estat molt sorprenent per tothom. De fet, això demostra una miqueta la desesperació de Gautier, que està buscant una miqueta tèrica les solucions, buscant nanos joves amb il·lusió perquè l'equip no li acaba de rotllar.
És curiós perquè quan debuten nanos tan joves, moltes vegades la primera referència que et ve és la Youth League. Aquest és tan jovenet que el meu company Javi Alfaro ha recordat que va escriure o va parlar d'ell fa 4 anys només al torneig de la Liga Promises.
Que tenia 12 anys, llavors.
Tenia 12 anys. En 4 anys ha passat d'estar jugant a Liga Promises, el que diem sempre, el torneo de Brunete, està jugant un partit de Champions.
Increïble.
Sí, cada cop va més ràpid, això.
Sí, sí, sí. Amb Xumet ja jugaran, la pròxima ja amb Xumet al camp, és que és increïble. Bé, tot obert, Vull dir, Milan-Tottenham 1-0, PSG-Barrier 0-1, tot i les sensacions, tot obert.
L'Inglés no ha fet cap penal.
Sí. Per cert, ara que dius això, de l'altre partit... ni convocat Serginho Dest, amb el Milan.
No, és que no està inscrit.
No estan inscrits.
L'han desinscrit.
Hòstia, increïble, increïble. De demà què? Dortmund Chelsea, Bruges Benfica, n'espereu alguna cosa d'això de demà?
El Bruges Benfica, realment, clar, el Benfica ha venut alguns dels seus jugadors amb els quals va brillar la fase de grups, ha fet molt calaix, però clar, entenc que pot baixar el nivell, i això serà una oportunitat per un Bruges sense Ferran Juclar, que està lesionat el futbolista usonenc i que tampoc no està del tot bé. Per tant, són dos equips que van brillar en la fase de grups i de sobte els dos han perdut perquè els dos han venut jugadors i tenen lesions. Per tant, de sobte és com una eliminatòria en què un equip molt més dèbil del que hauria de ser podrà arribar a quarts de final, perquè clar, el Benfica al final entre Enzo i companyia han fet caixa venent, no? I l'altre és que el Chelsea... és per molt que ha fitxat entre ells alguns jugadors del Benfica que no podrà disposar, està fatal. Llavors, clar, demà és com... És la gran oportunitat d'or del Dortmund, i demà és el dia de les oportunitats d'or, del Dortmund d'eliminar un Chelsea i arribar a quarts de final, i l'altre, vull jo saber, fica que tal com els hi va, doncs seria molt, molt sorprenent.
Que no se m'enfadin... Perdona, que no se'ns enfadin els oients belgues o portuguesos, però... són papers canviats. Vull dir, el Bruges Benfica hauria d'anar dijous a l'Europa League i el Barça United dimecres a la Champions, però bé.
Totalment.
És totalment, deies, Pou.
Bé, sí, ho dius pel moment actual, però en el moment que calia classificar-se, doncs ja, mira, ja. Uns ho van fer i els altres no, per moltes circumstàncies que ja hem explicat moltes vegades. En tot cas, jo crec que demà, el partit de demà és l'Arsenal City de sí. La Premier. Vull dir, aquest és el partit. Vull dir, comparat amb els altres dos de Champions, clarament.
Perquè el Madrid Elx no tindràs un ull posat, no? Aviam si retalla.
No. Ja sé com acaba la pel·lícula.
Compte que demà no tenen Vinícius sancionat, Courtois lesionat, Kroos lesionat, Hazard també lesionat, una baixa important.
La llàstima és que no està Pere Milla, tampoc. Que és l'any passat va marcar dos gols.
Que es va fotre mal a l'espatlla, no?
Sí, va fer hat-trick i dislocació d'espatlla, el futbolista lleidatà de l'Elx, van guanyar el primer partit, no? Potser ara ja els agafa ja com... Comencen a guanyar i ja no poden parar.
Es destapen, no?
No ho veig.
Jo, com diu el Pou, demà pendent de l'Arsenal City, que és el partit bo de la jornada, i el Madrid, home, ni mirar-lo. Després, si t'entera, si passa alguna cosa, ens entrarem. Llavors ja sí que ens hi enganxarem. I el que és curiós, que ho parlàvem a la redacció, no fa tants anys, quan alguna vegada el Barça per quadrar calendaris havia de posar un partit aplaçat en jornada de Champions, no es podia. No es pot, perquè hi ha Champions.
No, havies de jugar a les 7
i
no coincidís.
I jugar a la tarda, no sí, coincidir. Sí. I demà hi ha un Arsenal City, un Madrid, ells, en horari Champions, i aquí no passa res. I el televisió, llavors, poden jugar però no poden televisar. Aquí juguen a la mateixa hora, els televisen, o ha canviat la normativa, o ens prenien el pèl fa uns anys, no sé. Sí.
O la UEFA ja no té el poder que té davant dels clubs, no? I més amb tot el de la Superliga que hi ha per aquí. Un quart de 12 ha tocat. Fem una pausa i després ja ens centrem en aquest Barça United de dijous. Recordo que és a 6:45 de la tarda. Ho anirem repetint durant aquests dos dies perquè ningú s'adormi. 6:45 de la tarda. Amb normes en l'accés a l'estadi diferents. Per tant, si sou socis i abonats, ja sabeu que heu d'omplir un formulari, aneu a la pàgina web del club i informeu-vos bé de tot el que haureu de fer per accedir a l'estadi, perquè és un partit d'alt risc, europeu, i el Barça ha posat una sèrie de normes per poder accedir a l'estadi i que no torni a repetir-se una imatge com aquella de l'Eintracht de Frankfurt de la temporada passada. Ara parlem de tot això, perquè a més entrarà el Roger Saperes, i sabeu què farem? Farem un passeig pels Manchester United-Barça de la història, avui, amb el gran Roger Saperes. Ara tornem, el Tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Parissé. A Movistar, l'emoció del futbol no s'acaba mai, perquè tornen les millors competicions. Torna tota la màgia de la Champions i l'Europa League. Gaudeix-ne amb Movistar amb la millor xarxa de fibra i mòbil. I a més, un dispositiu des de 0 euros. Informa't en el 1004 a les botigues o a movistar.es.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Mundo Deportivo amb la Copa CET. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CET del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Ah.
La meitat de les pimes industrials de Catalunya s'han vist obligades a pujar preus per la crisi de subministraments i el cost energètic dels darrers anys. Primer la pandèmia i després la guerra ucraïna han posat en alerta el sector, indispensable per generar riquesa, llocs de treball de qualitat i garantir l'equilibri territorial. Per revertir la situació, el govern ha tirat endavant el Pacte Nacional per la Indústria perquè el 2030 la indústria representi el 25% del PIB. Aquest dijous, el Catalunya Avança, de 12 a 2, en parlarem amb experts i representants de la indústria catalana. Un debat que podreu seguir en directe via streaming a lavanguardia.com.
Tu diràs, amb Aleix Parisser,
que la nit està de crema.
Destaca crema aquí al Tu diràs amb Joan Maria Pou, Edu Polo i Toni Padilla, com diu aquesta nova cançó dels Búhos, del nostre gran amic Guillem Soler i de tota la seva banda. Sona bé, sona bé. Serà un hit, aquest estiu, ja us ho avanço. Serà un autèntic hit, això. Us agradarà molt. I corre per aquí també el Saperes amb aquest viatge que ens farà avui pels Manchester United-Barça. Hola, Saperes.
Hola, Pariser, què tal?
Què tal? Bona nit, bona nit. Has gaudit o no de la jornada de Champions?
Sí.
Tu, a la redacció?
Sí, home, sí. Sempre que hi ha Champions, i més aquí a RAC1, fantàstic. Sí.
El debat a l'inici era amb qui vas, amb el PSG o el Bayern?
Torni.
I el Saperes sempre deia, jo vaig amb Messi.
Amb Messi?
Ell ho salva així.
Estic en moda mundial, encara.
La resta, però, no ho teníem massa clar, qui era avui, si el PSG o el Bayern. Va, anem a l'Europa League? Vinga, anem a l'Europa League, Joan Ferrús. Anem a parlar d'aquest Barça United de dijous a 6:45 de la tarda. Sona l'himne de l'Europa League per parlar d'aquest partidàs que viurem dijous. Demà tota la prèvia, parla Xavi, parla Rafinha demà, que està fent molt bons partits, substituint Ousmane Dembélé. Demà escoltarem el brasiler. I avui tenim dues veus del vestidor del Barça. Una és una entrevista a Televisió de Catalunya de Jules Koundé, el lateral dret ja del Barça. No, ho dic bé, no, Joan Maria, o no?
No, impecable, m'he quedat acollonit.
Impecable. La S no es diu, s'escriu Jules, però és Jules Koundé. I ha dit això, Mira, en un minut i mig, els companys de Televisió de Catalunya han resumit el més destacat de Jules Koundé, del jugador francès del Barça.
Hay muchísima hambre. Es un grupo joven, un grupo que quiere demostrar, que quiere también dar un paso adelante. Los años pasados no ha sido tan bien fácil para el Barça, y creo que todos tenemos esto en mente, que hay que llevar y meter el Barça otra vez a lo más alto. Para mí es un orgullo. Como defensa, yo lo que, por supuesto, ganar es lo más importante, pero siempre tengo en mi mente no encajar goles. Transmite una gana, un hambre igual que nosotros los jugadores. Es el líder del equipo y creo que cada día se levanta con esa hambre, esa ambición de jugar mejor, de ganar y se ve en cada momento, en la charla, en los entrenamientos. La presión que estamos haciendo últimamente está siendo clave. Creo que cada vez apretamos mejor, apretamos muy alto, así que robamos muchos balones y también es más difícil para el rival de generar cosas. Todo el mundo conoce más mi preferencia, estoy también adaptándome a esa posición. Ahora toca jugar de lateral, pero lo hago para el equipo, y bueno, hay partidos donde disfruto, otro menos, pero eso es el fútbol, ¿no?
Doncs això és el que ha dit Jules Koundé als companys de Televisió de Catalunya. La fam d'aquest grup jove per tornar a guanyar títols, deia, Xavi és un líder, es demostra a les xerrades, m'ha agradat molt aquest detall de Koundé, i després diu que la pressió està sent clau, estem veient en els últims partits, i que insisteix que prefereix jugar de central, tot i que s'està adaptant, i ho està fent molt bé el lateral dret Koundé. Una de les grans sorpreses, no? És que a més, ara escoltarem Andreas Christensen, que ha parlat als mitjans del club, també, de l'eliminatòria amb el United, de la seva adaptació. Són els dos millors fitxatges d'aquest estiu, no, Edu?
Sí, més sorpresa Christensen que Koundé. Jo crec que Koundé la sorpresa és que no estigui jugant de central.
Cap, jo dic de lateral, a mi m'ha sorprès
positivament. Perquè quan el fitxa el Barça, tots, i quan dic tots, començant per Xavi Hernández, el visualitza de central, sabent que pot jugar lateral, perquè al Sevilla ho havia fet, i a França també ho havia fet, però en aquell moment la idea era que vingués Azpilicueta, que era l'home que estava creat a ser lateral dret del Barça, i Koundé venia a ser central. Jo no havia dubtes del rendiment de Koundé, de fet, en el documental...
És que tornava sí. aquella escena al despatx de la porta,
clar,
no?
Que li diu Xavi, diu, home, tu tens Araujo i Koundé i poden pujar els dos laterals tranquil·lament, que sí, amb aquestes dues sí. que el tema Koundé s'esperava. El que és més bèstia és Christensen, que, tot i que el Barça, quan el fitxa, sap el que fitxa, els informes són excel·lents. Xavi, abans de donar l'okay, parla amb Albert Capelles, que li fa la gestió de parlar amb el seleccionador danès, per saber bé, no només com juga, com és com a company, com entrena, com treballa... Parla amb Azpilicueta, parla amb Marcos Alonso.
Perquè havia estat al Chelsea, Cristian, clar. Sí,
l'informe és supercomplet, i diuen aquest tio que vingui. Però el rendiment jo crec que ha superat. Llavors, el mes de maig, juny, hi havia qui li deia el Chigrinsky danès, despectivament. Doncs mira el Chigrinsky danès. Gratis, i està donant un rendiment excel·lent. I aquest, per la majoria, sí que és molt més sorprenent que no pas Koundé, jo crec.
Mm. Pou.
Per mi és un central de nivell mundial que actualment ha de fer de lateral dret. I quin és el problema de Koundé? Que ara mateix per mi és un dels millors laterals drets de la competició, tot i que no és la seva posició. Defensivament és una garantia. I evidentment que la seva posició a la banda dreta és fruit d'un desequilibri que hi ha a la plantilla per les raons que tots sabem. Havia de venir un reforç per jugar de lateral dret i titular, no hi és, doncs ell s'ha de sacrificar perquè ara mateix és que ho fa de nassos. I el Barça té la sort que té dos centrals més que estan jugant a un nivell estratosfèric com són Araujo i Christensen. Jo el que em pregunto és, amb un lateral dret de màxim nivell, dels altres tres... Seríeu capaços de mullar-vos?
És una gran pregunta.
Quina seria la vostra parella ara mateix titular en un partit a Caixa o Faixa?
Clar, però hi ha un pèl de... És una gran pregunta, és un gran joc. Però hi ha un pèl de trampa, que és que a Koundé no l'hem vist regularment de central, i per tant...
Sí, però saps què pot arribar a fer.
Ja.
Ho saps perfectament.
Ja. Jo no em podria mullar. Jo
crec que ara mateix d'aquests tres, si n'has d'escollir dos en un sistema de 4-3-3, què fas?
Ah, per nom trauries Christensen. Ara mateix.
Clar, però per rendiment no.
No.
És a dir, a mi
beneït problema, Pou.
Clar, però que de moment no el té Xavi precisament perquè no té un lateral dret natural que ho faci al nivell del Koundé desplaçat a la dreta. M'explico, Edu? És a dir, ara mateix a la plantilla el teu millor lateral dret qui és? És Koundé.
Sí, sí, està clar. No hi ha beneït problema perquè l'any passat en alguns partits havia d'escollir entre l'Englet o un Titi.
Sí, sí, no, absolutament. I que segur que la temporada que ve doncs, li demanarà al club que li fitxi un lateral dret i que, per tant, ell mateix es generarà aquest problema que comentàvem amb els tres centrals de nivell, per no oblidar que fins fa 4 dies Eric García també lluitava per moltes titularitats, però ara realment Christensen li ha passat la mà per la cara d'una manera impressionant.
24 anys, Koundé, és que ara volia reconfirmar-ho, és que és molt jove, aquest jugador.
Sí, sí.
Pot donar molt. Toni.
Molt. Recordo, vaig jugar un periodista francès a parlar amb dels primers entrenadors de Koundé al poble a la vora de Bordeus, d'on és, i deien que ja li passa el mateix, no? Que ell deia, vull jugar de defensa central, i la ficaven sempre a lateral dret perquè li deien, és molt baixet, per ser defensa, i ets molt ràpid. Llavors, que era com... és una cosa que l'ha anat acompanyant. Va anar al Girondins, Poyet, igual, lateral dret.
Que fa 1,80, veig, eh?
Però, clar, tenen centrals un 90, i Poyet deia, no, tu l'agames al lateral, perquè ets ràpid, i ell deia, no, però, mister, jo vull jugar de defensa central, i no hi ha manera. Va anar al Sevilla i amb el mateix. Ha estat recorrent amb la seva trajectòria. Tots els clubs on ha jugat, i la selecció, sempre hi ha demanat jugar de defensa central, i sempre l'han posat més de lateral dret, perquè pot fer bé les dues coses. En aquest cas, a polivalència podríem dir que l'he jugat una mica en contra. El que és molt bo és que tingui l'actitud de no convertir això en un problema, de dir, a mi m'agradaria jugar de defensa central, però estic al Barça, visc el senyor de la meva vida, jugo a lateral dret i cap problema. I el fet que el nivell de Christensen sigui tan alt realment, doncs juga molt a favor. A mi també, ho admeto que m'ha sorprès molt en positiu Christensen, no m'ho esperava. No m'ho esperava, al final venia de ser suplent al Chelsea i en aquell moment recordo tot, que tothom parlava això, no? Que el Madrid fitxava el titular del Chelsea, Antonio Rüdiger, i el Barça s'enduia el suplent. També és cert que el temps li jugava a favor en aquest cas a nivell d'edat al defensa danès. I m'agrada molt la combinació que fan amb Araujo. És que és com... Tenen aquest punt de caràcters que em recorda una mica fins i tot el Piqué Puyol, no? Podríem dir, d'un que té més rauxa, un que té més calma, un que rectifica bé, un que s'equivoca menys. Hi ha com un yin-yang, una doble personalitat que normalment les defenses de centrals bones les tenen, perquè s'entenen molt bé. Per tant, si s'hagués de respondre la pregunta que feia el Joan Maria, jo potser també el que faria és parlar amb Araujo, a dir, Ronald, tu amb qui estàs millor? Perquè això també condiciona, perquè al final si jugues amb 4-4 amb quatre defenses, els defenses centrals són una mica com una parella de ball. T'hi has d'entendre, a veure, un punt de química. No és només el rendiment d'aquella persona. I aquí segurament la capacitat que té Christensen d'entendre's amb Araujo és una de les claus que explica l'èxit.
I això que dius ara, m'agrada molt aquest joc del Pou. Clar, a l'esquerra va Christensen, no? Ara mateix. Mm-hmm. Clar, qui aniria en l'Araujo Koundé a l'esquerra? No? També és un perfil diferent, no? Araujo està rendint molt bé com a central dret, Koundé ho està fent bé a la part més dreta, no? Diguem.
Sempre aniria a l'esquerra Koundé o Christensen, perquè ja són més hàbils amb la pilota.
Tècnic, sí.
El tema és que el sistema també és trampós, perquè és veritat que Koundé juga de lateral dret, però és lateral quan el Barça defensa, i quan el Barça ataca, Balde passa a ser extrem directament, i el dibuix es transforma en un 3-4-3. És veritat que a vegades puja la banda,
però puja, a vegades anava
puja, sí, puja, perquè ja tanquen els altres dos, però al final és un passen a jugar amb tres centrals. És a dir, igual aquesta pregunta no s'ha de plantejar, perquè el sistema t'acaba portant a jugar amb tres darrere.
Bé, no, era interessant el joc. Anem a sentir Christensen. Mira, ha dit això als mitjans del club, primer sobre l'eliminatòria amb el United.
Crec que anem pel bon camí, i si seguim en aquesta línia és possible que puguem guanyar més títols. Sobre l'eliminatòria contra el Manchester, és important guanyar a casa. Seria una manera contundent de començar, perquè és molt difícil jugar al Trafford. Sempre és un bon inici començar amb una victòria a casa. En Rashford travessa un estat de forma molt bo ara mateix. M'agrada molt la seva manera de jugar, directa, arriscada i molt potent. En Savitzer és un jugador amb molta energia, que també la porta a la selecció. Quan jugues contra ells és molt difícil, perquè l'energia és constant i no s'atura mai. Tenen molta qualitat i és un plaer veure'ls jugar. Crec que Ten Hag els ha dut a un altre nivell. Serà un partit difícil, però nosaltres ara també estem en molt bona forma i serà un gran partit.
Ara us pregunto com veieu, què n'espereu, què us imagineu, d'aquesta anada de l'Europa League entre la Barça i el Donat de dijous, però primer Christensen parlant d'ell, de com s'ha integrat aquests mesos aquí a Barcelona.
Els 6 o 7 mesos que porto aquí han estat fantàstics. L'estadi és impressionant. Tots lluitem per aconseguir els mateixos objectius. Sabem que ens necessitarem els uns als altres per aconseguir els objectius. Està sent increïble. Sentir la proximitat dels aficionats ens ajuda molt. Hem fet partits jugant un futbol de molta qualitat.
Doncs això és el que explica Andreas Christensen, una entrevista que ha difós al club, però que ha fet a UEFA, a UEFA.com, abans d'aquesta eliminatòria entre el Barça i el United, el jugador danès. Com la veieu? Què us imagineu a 48 hores, Joan Maria? Què? Hi ha nervis? Com ho veus?
Moltes ganes, moltíssimes ganes de veure com competeix el Barça contra un equip que ara està doncs, en molt bona forma i que està a la part alta de la classificació de la Lliga, que tothom diu que és la rapera, la Premier, i per tant el repte és majúscul, i a veure com competeix i com respon el Barça. Per tant, moltes ganes, independentment que no sigui la competició que voldríem. Jo espero que els futbolistes, l'entrenador, tothom s'ho prengui seriosament i que l'objectiu sigui guanyar aquesta competició. I vull veure quin és el nivell del Barça, això contra ara mateix una potència futbolística que comença a girar a rodona. I el que jo crec ara mateix és que ha de ser una eliminatòria força igualada. Jo crec que ara mateix el Barça no pot aspirar a atropellar el United, però jo crec, vaja, que per molt que hi hagi fantasmes europeus, etc., tampoc m'imagino ara mateix el United atropellant el Barça.
És curiós com quan es va fer el sorteig el Manchester United era gairebé una ganyota, una broma. estaven immersos en tot el serial Cristiano, que sembla molt llunyà el temps. Recordem que va fer aquella famosa entrevista amb Piers Morgan, que no estava mig apartat, era suplent. L'equip estava, crec, 6è o 7è a la classificació en aquell moment. I per tant el que es parlava és que era la continuïtat d'aquesta dècada terrible del Manchester United, que un cop es va retirar amb honor, si es va jubilar, ser Alex Ferguson, no n'han encertat amb l'entrenador, no s'ha gestionat bé el club, amb manifestacions aficionats en contra, temporades fora d'Europa, la Champions només de tant en tant, i semblava una mica, doncs, de dir, mira, el sorteig està bé perquè et recorda l'equip que vas derrotar a la final, a les finals de Roma i de Londres, i un equip que, com ara el Roger ens explicarà, ha protagonitzat duels històrics, però és un Manchester United que seguia sent l'exemple de com un club mal gestionat a nivell esportiu encara guanya diners, no? Però des de llavors han reaccionat, tercers a la classificació, amb opcions de posar-se segons, li guanyen un derbi al Manchester City, es treuen de sobre tot el mal rotllo amb Cristiano Ronaldo, l'equip comença a carburar, Marcus Rashford comença a jugar a un nivell altíssim, i estem parlant ara de, segurament, en la darrera dècada, el projecte del Manchester United que més engresca, juntament amb aquell que van tenir Mourinho, que va ser campió de l'Europa League, i que van acabar tercers a la Lliga, crec. Llavors, clar, el cartell del partit ha millorat molt, perquè també és cert que el Barça llavors ja estava bé la Lliga, però pel mig hi ha hagut la Supercopa, per tant les seccions dels dos clubs s'han pujat a l'alça, i de sobte un duel que potser algú des de Bruges o de Copenhague podria dir dos històrics en unes baixes, de sobte ja són dos històrics que estan picant molt fora la porta per dir volem tornar a ser importants. Això fa que aquest partit, hosti, a mi realment m'encigala molt, fins al punt de que me n'adono que sóc d'aquests que m'atrau més aquest partit en si que la competició. És a dir, crec que m'oblido que hi ha una final a Budapest, aquesta és l'Europa League, no? Que bonic seria de poder derrotar aquest Manchester United renascut, perquè això permetria també poder dir, ep, el Barça està tornant a Europa, ho estem fent bé, i guanyem una eliminatòria amb un equip amb cara lluís.
Perquè futbolísticament, qui és millor ara mateix?
Jo, com ha dit el Pau, crec que està molt igualat. Cadascú amb el seu estil, són dos estils diferents, i veurem qui és capaç d'imposar-se. Ells arriben ara molt bé, els ha costat, o li ha costat a Ten Hag trobar la idea, l'ha trobat, ha trobat un Rashford, avui ho repassava, crec que són 13 gols als últims 15 partits, sí. És a dir, des del Mundial està en una ratxa espectacular, i el Barça també arriba amb una línia ascendent, és a dir, els dos equips que eren el sorteig, que el Barça venia de ser la gran decepció de la lligueta, de caure al Winter, de caure amb el Bayern, encara generava molts dubtes, no sé si quan es fa el sorteig encara potser no és líder, perquè surt el Bernabéu a 3 punts del Madrid.
Això a principis de... No, a finals de novembre, no? Això, abans que arrenqui
el... Finals de novembre...
No, sí, abans que arrenqui el Mundial va ser, no? Això? Sí, però... sí, a mitjans de novembre.
És a dir, que el United no és el del sorteig, però el Barça tampoc. I els dos estan molt millor. És a dir, pel que ho veu de fora, com diu el Toni, és el líder de la Lliga, que està fent uns números espectaculars, que només ha encaixat 7 gols a la Lliga, que té a Lewandowski... contra un equip a la Premier que ara d'estar allò que amb sort entrava a Europa, en funció del que passi demà a l'Arsenal City, es fica també la lluita pel títol a la Premier, perquè està a 2 punts del City i a 5 de l'Arsenal. Crec que ha jugat 2 partits més que l'Arsenal i un més que el City. Sí, però si demà empaten, per exemple, es fot a la lluita per la Premier també. Llavors és un duel apassionant i jo crec que sense favorit. I pel Barça és un examen. Després el que ha fet a la Lliga ara mateix... d'haver guanyat l'Atlético, d'haver guanyat el Sevilla, d'haver guanyat el Betis, d'aquesta imatge sòlida, solvent, que està... ara és un examen de veritat.
Sí, hi ha la frase aquesta, no?, que a les últimes temporades la sento molt sovint, no?, els equips anglesos de la Premier juguen a un altre ritme, no?, i atropellarien el Barça o... Bé, doncs el Manchester United està en forma, juguen una lliga ultracompetitiva i on el ritme potser sí que és diferent a la Lliga Espanyola. Bé, veurem qui aconsegueix que jugui el màxim nombre de minuts al seu estil. I, vaja, per mi és una eliminatòria apassionant. De fet, ara mateix, aquestes coses que passen en la competició, no? Vull dir, el rival del Madrid, que és el Liverpool, està molt pitjor que el rival del Barça. I, en canvi, la competició no té res a veure una amb l'altra. Aquestes coses passen.
Sí. Això cada any és el mateix. Vull dir, el novembre, desembre sembla una cosa i quan arriba el febrer de veritat l'eliminatòria o el març acaba canviant absolutament tot, no? Perquè és normal, hi ha estats d'ànims, estats de forma, no? Hi ha molts partits.
Em va fer molta gràcia que l'altre dia quan el Rayo va guanyar a Vallecas el seu partit, l'afició cantava l'any que viene Rayo Liverpool. Liverpool. I jo vaig dir, bueno, el Rayo pinta que sí, però potser li serà el Liverpool que no entri a Europa.
No.
Bueno, penseu que ara mateix els tres primers classificats de la Premier League, dos són equips d'Europa League, Arsenal i United.
Sí, sí senyor, sí senyor. Ja, és un duel per mi també de Rashford, no? amb Rafinha, a veure què farà, Rashford contra Balde o Alba, o Koundé, no? En aquest cas també, si juga per l'esquerra, Bruno Fernández allà al mig, no? Amb aquest mig del camp del Barça, amb Pedri, amb... que és un duel també d'individualitats, no? de grans estrelles d'un equip i de l'altre contra enfrontant-se, no? al Camp Nou. I per mi, aquesta norma que ha canviat dels gols que ja no valen doble fora de casa, en el fons beneficia una mica el Barça, no? Perquè ha de jugar aquesta eliminatòria prèvia amb l'anada al Camp Nou, i si passés, l'eliminatòria de vuitens d'Europa League també seria amb l'anada al Camp Nou, no? I per tant s'igualen molt més les forces en aquest sentit, per mi, pel Barça. Saperes, què en penses?
Sí, no, mira, doncs que em quedo molt amb el que deia el Padilla, de que li interessa més l'eliminatòria en si que no pas la competició, perquè estem davant d'una eliminatòria pràcticament de Champions ara mateix, i molt d'acord amb l'Edu, que és el que anava a dir també, sobre la importància d'aquesta prova de nivell del Barça, que arriba en un moment tan bo per l'equip que crec que anímicament un cop contra el United o una mala eliminatòria deixaria... Hòstia, ara molt mal regust, que crec que arriba en un moment clau com per confirmar totes aquestes bones sensacions dels darrers partits.
Sí, però a mi no m'agradaria que això marqués l'estat d'ànim ni de la plantilla,
no,
evidentment,
no
ni de l'entorn.
Hauria, no hauria, però dic que estàs en un moment en què vas molt de pujada.
Sí.
I inevitablement, hòstia, una patacada contra el United et deixaria una mica fred. No s'ha de deixar de confiar per això en el projecte ni en l'equip, però... Per això dic que anímicament crec que seria important reforçar l'equip i a través d'una bona eliminatòria passant contra el United.
Però jo anava més a l'any passat, ja sé que és molt diferent la situació, però que allò amb l'intra que et va marcar i et va destrossar ja a tota la temporada. I en canvi, si ara, pel que fos, mira, vas igualat, l'eliminatòria va igualada i has d'anar als penals al Trafford i caus als penals, perquè pot passar de tot, pots guanyar o pots perdre, t'imagina que va superigualat i has d'anar als penals al Trafford. No m'agradaria que el Barça baixés o es posés trist per la Lliga o per la Copa, saps? Que la Copa tens les semis amb el Madrid.
No hauria de passar.
Arribàvem fent els comptes de la lletera de la Lliga, eh? És a dir, que el Barça anava creixent, però que encara estava el Barça... Si el Madrid falla i hem de creure, li preguntàvem a la porta constantment si creien el somni de la... Tot era... aferrar-nos a coses que encara ara el Barça té molt més per la mà, com que és el líder de la Lliga, que ha eliminat el Madrid li ha guanyat la Supercopa al Madrid i pot eliminar el Madrid també de la Copa.
Allò era un acte de fe, sí. Creure-hi, i ara tens fets documentats, no és una qüestió de fe, és una qüestió de fets. Treus 11 punts al Madrid de la Lliga, l'has guanyat la Supercopa, tens un títol al Sarró, ets a semifinal de la Copa, però òbviament que seria un coitus interruptus i ara de sobte l'United et guanya bé, o sigui, si creuria seria un medi hosti tu, però el projecte em sembla tan sòlid que no crec, o sigui, crec que el millor del que estem veient és la sensació de que estem finalment passant pàgina i tots hem intentat, crec, autoenganyar-nos una miqueta els darrers anys, que cada cop que el Barça sembla que ho feia anar dient hem tornat, quants cops hem dit hem tornat, el Barça tornat, no, el 0-4 al Bernabéu, hem tornat, no? Hi havia una voluntat de fer-ho. Crec que ara ja tenim prou dades per dir que sí, que el Barça està tornant, que ha passat pàgina, que el passat queda lluny, i fins i tot l'altre dia fins i tot a Villarreal va haver algo com gairebé de ritual, no?, de derrotar Setién, que era un dels símbols del passat, no?, com cremar els vells records d'una relació que no ha funcionat, de dir, fora, i anem avançant, l'equip juga bé.
Exorcisme.
Sí, hi havia algo com d'exorcisme, d'estar cremant fer foc nou, perquè hi ha nous herois, nous referents, el retorn de Xavi Rutlla, hi ha un optimisme, i tot fa portada que encara que anés malament amb el Manchester United, és una temporada que en principi, si imaginant un escenari poc optimista, la lògica dius que com a mínim es comet una Lliga i una Supercopa, i això és una temporada molt bona. Per tant, el que estem parlant és de, hosti, és que és un equip que pot guanyar-te perfectament si les coses van bé 5 títols aquest any. Quatre títols aquest any? Escolta, sempre hi ha tres.
A veure, la Lliga, la Supercopa, la Copa...
Tengo tres piscines.
I l'Europa League, sí.
Quatre.
És
que me'n va d'entono, ja.
El cinquè seria que el Madrid no guanyi la Champions.
He pensat en la Supercopa d'Europa, de l'any vinent.
M'agrada que el Padilla parli de fer foc nou contra Setién, recordant també el discurs del Pou després del 2-8 contra el Bayern, aquell que cremi.
Que cremi tot, de dalt a baix.
Però el discurs del Toni jo el compro 100%. Però si el Barça cau eliminat amb l'United, a l'entorn tornarà a sorgir dubtes, interrogants, aquest equip no competeix a Europa, etc, etc, etc. Hem d'estar preparats.
L'entorn són els de les quasi derrotes i...
Bueno,
i
els
xiringuitos daneses.
Els quasi tropiezos venien de xiringuitos varios, però aquí també tenim la caverna. La caverna d'aquí també és molt tòxica, també.
En tot cas, posant-nos en aquesta versió pessimista... serà molt important el com.
Sí, sí.
Serà molt important el com. És a dir, jo crec que sí que se li pot exigir ara ja al Barça, amb el talent que té, que competeixi els 180 minuts i que no hi torni a haver un disgust, no? I un partit calamitós, sobretot fora de casa. Jo crec que això sí que es pot demanar, fins i tot es pot exigir. Jo crec que el Barça competirà, i competirà molt bé. És que, vaja, jo crec que la eliminatòria està molt igualada, però jo ara mateix, si em fas apostar, jo crec que passarà el Barça, eh?
Sí, m'agrada.
Veig un equip, però evidentment que després vés a saber, però que jo crec que hi ha arguments per pensar-ho, i per mi hi ha molts arguments que són, curiosament, tenint en compte el perfil de l'entrenador i de la plantilla, són arguments molt defensius. És a dir, jo crec que el Barça, el sistema defensiu del Barça, a banda de l'estat de forma dels defenses, però el sistema defensiu, com està pressionant, la solidaritat que hi ha al camp en els últims partits, les últimes setmanes, combinat amb l'estat de forma dels defenses i el porter, em fan ser molt optimista, perquè crec que són tant el sistema defensiu com la inspiració dels individus que estan més a prop del porter, i el porter inclòs, són elements fonamentals en eliminatòries d'aquestes característiques.
Dijous el primer assalt, i dijous de la setmana que ve el segon, eh? El de la setmana vinent ja és a les 9 de la nit a Old Trafford, com sempre, una hora abans a RAC1, aquest dijous amb el Pou i companyia, des de quarts de 6 de la tarda tallarem el versió RAC1 i ja ens hi posarem des de quarts de 6 al Camp Nou. Tens a punt l'àlbum de...
L'àlbum de fotos, sí? Que tenia a casa dels partits.
Xulo, eh?
Barça i United, mira, que la gent no...
Ben folrat, eh?
Sí, àlbum, sí, de fotos, et sembla? Si comencem, tenim uns minutets, no?
Sí. Mira. Fem una pausa, que és un minut i poc, no? La pausa, un minut i poc,
tot,
i vés obrint l'àlbum, sí, dels Manchester United Barça.
RAC 1. El futur és omplir els patis escolars de lleure i vida comunitària. Perquè els infants, els joves i les famílies gaudeixin de més espais fora de l'horari lectiu, obrim els patis de les escoles bressol, les escoles i els instituts, i els convertim en llocs de trobada i de joc compartit. El futur ja és present a barcelona.cat/patisoberts. Ajuntament de Barcelona.
Moure'ns. Quan han deixat de fer-ho?
La tecnologia serveix per no parar mai de trobar nous camins. Descobreix com de lluny et pot portar, aprofitant que tornen els 10 dies Kia del 9 al 20 de febrer. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
La Fundació Òpera Catalunya presenta Madama Butterfly, l'òpera més colpidora i emotiva de Puccini, amb Tina Gorina, Enrique Ferrer, Manel Esteve i Anna Tubella en els papers principals, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell. Del 15 al 19 de febrer a la Faràndula de Sabadell. Entrades a operacatalunya.cat.
¿Sí?
Hey, Jordi, hace días que no sales de galerías. ¿Vamos a tomar un café?
Uf, no sé. Me pillas en plena segunda rebajas y voy a tope. Probar sofás es muy duro, ¿sabes?
Segunda rebajas en Galerías del Tresillo de hasta un 55% de descuento. Te mereces este sofá, este colchón, este hogar. Galerías del Tresillo.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Com m'agrada que ambientis aquest àlbum de cromos del United Barça amb aquesta cançó, saberes.
No t'acostes,
una mica enrere. Espera't, va. Mira,
obre pàgines.
Per les primeres fotos aquestes ja una mica antigues. Aquesta és del 91, aquesta fotografia, final de la Recopa de Berna, 2-1 va guanyar el United. Veus en aquesta fotografia que apareix? És Busquets una mica l'estil Kung Fu i Mark Hughes marcant un dels gols que va ser...
Els pantalons llargs.
El butxí del Barça, eh? Mira, mira.
El gol del Manchester lo hizo Mark Hughes. El gol del Manchester lo hizo Hughes. Y la pelota fue entrando. Manchester 2, Barcelona 0. Pelota fenomenal de Grant Robson de zurda. Salió desesperadamente Busquets y lo hizo durar Mark Hughes.
Una sortida una mica estrafolària, com veus aquí en aquesta fotografia, sí, del pare, de Busquets, no. Pare, va fer dos gols. Just havia de ser Hughes, el jugador que havia estat al Barça, va fer els dos gols. Koeman ho va poder arreglar amb un gol de falta, però el Barça va acabar perdent aquella final de la Recopa. Passem pàgina, sí, país, anem a veure més coses. Mira, ens anem del 91, anem al 94. Barça 4, United 0. El United vestit de negre al Camp Nou. Diria que és de les últimes exhibicions del Dream Team amb Romario. Encara a l'equip, mira, aquí el tens, el brasiler, celebrant un dels gols d'aquell partit.
Romario controla el pit. Romario. Gol, 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 gol.
Pere Escobar, aquí teníem aquí ahir, recordant grans tardes i nits de Ràdio Esportiva.
Va ser molt bona, molt gran aquella nit, l'últim gol del Barça del Xavi Ferrer.
Hòstia, no... I el gol 100 d'Stoikov.
Doncs imagina't.
La va marcar aquella nit, que llavors va marcar dos, un dels dos va ser el gol 100, que llavors arribar a 100 gols semblava impossible. Ara Messi, clar, han marcat 700, però llavors arribar al gol 100 era una cosa increïble.
Sí, sí. Mm. Anem passant pàgines. Anem passant...
Què et sembla l'àlbum, Pou? T'agrada, de moment?
Mita'l aquí. Mira qui és aquest.
Oh, coneixes, que jove.
L'actual secretari tècnic del Barça, Jordi Cruyff. Jugaven aquell 4-0 amb el Barça, aquell estiu, va canviar de samarreta, se'n va anar al United, mira, amb aquella Umbro mítica, eh?
Sí, sí.
És boníssima aquesta foto.
Ja la recordes.
Amb els cordills al coll.
Sí, sí, preciosa. Sí, sí, sí. Recordes que Jordi se'n va anar quan Núñez es va carregar el seu pare, tot aquell pollastre.
Cuando sales del Barça, creo que para cualquier joven es difícil, da igual a dónde vayas. El salir y ver que tu sueño no se cumple, pues, no sé, es doloroso, pero luego te das, en poco tiempo me di cuenta que... Entonces, United es un club con un tirón mundial.
Se'n va anar cap al United després de sortir del Barça d'aquella, bé, d'aquella manera, després de la sortida també del seu pare. Anem al 2000, mira aquesta foto.
Avança una mica.
Sí, aquesta ja passa unes quantes. Ja ens anem al 2007, semifinals de la Lliga de Campions. Aquí veus, aquí és aquest també, Paul Scholes, xutant a Old Trafford i superant a Víctor Valdés, un gol per tota l'escaire. Allò pariser era el final de l'era Rijkaard. And Asari's gets past Touré, but not past Zambrano. Given straight to Paul Scholes!
What about that? What about that? Recordo Milito, no? En aquell Barça que anava de blau, recordeu?
Sí, blau cel.
Blau cel.
La porta a la llotja. S'ha enfadat molt amb una falta d'un possible penal sobre Messi.
Ara ho recordarem, ara ho
mira,
recordarem.
No, aquesta, no,
tenim més fotos d'aquell partit.
És aquesta,
Mira, aquí tenim també, d'abans del partit, Joan Laporta, amb un aficionat als carrers de Manchester.
No,
una enganxada molt mítica. Mira.
Yo voy que dimiteixi usted, Sí, que anda molt bé, però ja estem a baile tot, Aquí sí que surt la cara,
¿Qué?
Sí. ¿Y por qué em toca a usted? Usted me ha tocat la cara. Mira, aquí están las cámaras. Com que no m'ho prengui malament, però si m'està estafant.
Pues si no que pugui, però no insultis.
I es van acabar enganxant un moment un pèl violent quan li deia vostè m'ha tocat la cara. Ho deia també el Padilla. Més enllà d'això, a la graderia d'Old Trafford, Joan Laporta li va dir fill de puta a l'àrbitre, així ho van captar les càmeres, per un penal que no va assenyalar claríssim, diria jo, sobre Leo Messi. En aquesta fotografia d'aquí, mira aquesta, París, aquesta sí. És quan entrevisten a Joan Laporta a TV3 i li pregunten per aquestes imatges.
I li dic de debò, no em reconec en aquestes imatges i ho lamento molt. I, evidentment, els demano disculpes per tot el que hagi pogut fer, que hagi dolgut o s'hagin sentit ferits en la seva sensibilitat, no?
Hòstia, sí que han passat coses als Barça United, no? No recordava. La m'ha tocat la cara, ho recordeu, això?
Sí. Se li dona com uns... copets.
Va, escolta, va, passa, li va fer un... L'estava criticant.
Sí, eren moments ja d'ambient molt enrarit, perquè el Barça de Rijkaard...
Sí, anava de baixada, no?
Anava de baixada, s'aferrava aquella Champions a la final de Moscou.
Aquell dia, Pou, que recullia feia aquell
partit... Que l'anada Cristiano feia un penal al Camp Nou.
Sí, senyor.
Allà no hi confiàvem tant, no? Ja en aquell Barça. Vull dir, va arribar a semis, però deies, no saps què farà.
Sí, perquè ja era la... No com en vam dir, l'autocomplença,
sí.
No? Sí, ja era la temporada posterior a haver guanyat la Champions a París, no?
Dos després. Era la de coll que li dona la porta després d'un en blanc.
Ah, val, sí. Doncs, i aleshores allà ja veiem que allò pintava molt malament i efectivament doncs, va acabar bé per una banda com el Rosari de l'Aurora, perquè hi va haver fins i tot una moció de censura i tot plegat, però d'allà em va sortir la decisió més sorprenent i brillant de la història moderna del Barça, no? Que és apostar per Pep Guardiola.
Absolutament. I recordaràs, Pou, la imatge també tornant de Manchester, d'Henri parlant per telèfon, descollonant-se de riure, que va ser una de les imatges també d'aquella tornada. Estan tots els periodistes allà, encara a prop dels jugadors, i Henri, que dius, home, que pot fer el que vulgui, però en aquell moment just després d'aquella derrota. Una imatge que grinyolava una mica de Thierry Henry.
De fet, perdona, aquella final és United-Chelsea, si no recordo malament, que rellisca Terry i el United, que Cristiano falla un dels penals. Crec que era l'Usniki, pot ser?
L'Usniki, sí.
A Rússia. I el United guanya aquella Champions, però pels pèls.
La primera de Piqué.
Correcte.
És veritat que formava part de la plantilla del United.
Suplent, havia marcat en aquella Champions contra la Roma. I sí, sí, és... I de fet va ser com el... començar a ser el final del Manchester United victoriós de ser Alex Ferguson. Perquè ja no...
A les portes de tornar-se a trobar.
Ja no, perquè no vull fer més espòilers. No,
perquè
crec
que van
haver-hi més partits.
Ara no venen fotos, ara venen pòsters.
Mireu aquest 2009, final de Roma, la del triplet. Mireu a Messi, aquí saltant al cel de Roma. Quin tros de foto.
Tovalló de paper, el planter del planter, a l'Olimp de la Masia, l'aparador de la història, de Rosario Barcelona, de Barcelona a la ciutat eterna, i de la ciutat eterna a l'eternitat, i de la ciutat eterna a l'eternitat.
Ai, per favor, Paris, escolta el Pou cantar així.
Que no la recordava aquesta, tu.
Com m'exciten aquestes coses, ho diré, que ja són hores. Això m'excita molt.
Era Roma o no era Roma?
Collons, si va ser Roma. Tres vegades Roma va ser allò. Triplet. I aquesta, un altre pòster.
Mireu.
2011 a Wembley. We love football.
3, 2, 1. Hem arribat al 48, senyor Casai. Xiula el senyor Víctor Casai. El Barça campió. Campions. Campions d'Europa, fent un recital, fent una exhibició, demostrant que, diguin el que diguin les males persones, el Barça és el millor equip del món amb molta diferència. El Barça ha guanyat una altra vegada la Lliga de Campions amb una autoritat inafalable.
Quina final. Escolta, deixem-ho aquí, Sapera, és que no té aturador.
Ara
em voldria recordar totes les samarretes del United vintage, ja veuries.
A la una seguim.
A la una seguim. Molt bé, Roger, gràcies. Que maco, tu, tanca l'àlbum, perfecte.
Perquè m'obliga.
M'agrada molt, no recordava també el final del 2011, que per mi és la millor final de Champions que jo he vist últimament, és aquell Barça United a Wembley. I diu el Pou, encara que ho diguin les males persones, el Barça. Jo anava per
a Itàlia,
per Mourinho,
jo em vaig comprar la samarreta de la portada de la Gazzetta d'aquell dia, que és dedicada al Barça, que és Fanta Barça, i li diu el millor equip de la història. O sigui, la Gazzetta de l'Esport. La portada de l'endemà de Wembley parla del millor equip de la història, Fanta Barça.
Però és que aquell partit és una obra d'art futbolística.
Empat a Rooney, però no va haver-hi partit.
No.
A Roma va haver una mica d'un sol inici, però allò va ser un festival.
Jo ara m'he posat molt tonto amb el Messi a Roma.
Sí, sí.
Perquè l'he vist avui allà al Parc dels Prínceps i ara em poseu això i penso, una mare que em va parir.
Bueno, és que han passat 14 anys d'allò. Sembla mentida.
14. Sí. El primer gol de toc que es toca el braç.
Mm-hmm. Ambulàncies i tot al rescat.
Sí, és veritat, que el Barça va patir en els primers minuts. Sí.
Primers 10 minuts.
Sí, un xut de Cristiano.
Va durar 10 minuts al Manchester. I a partir d'aquí va ser una exhibició del Barça.
A veure si al final d'aquesta eliminatòria doncs el Pou potser també ha fet de Rosario, doncs mira, del Legia de Varsovia a l'Snicks Pruskow, de l'Snicks Pruskow al Lech Poznan, del Poznan al Dortmund, del Dortmund al Bayern i ara al Barça, Lewandowski, no? Alguna cosa així que faci el repàs dels clubs.
De Polònia a Budapest.
Sí. Estaria molt bé, però home.
M'ho reservo per la final de la Champions de la temporada que ve.
Així m'agrada. Bé, doncs hem volgut recordar una mica els United-Barça perquè no deixa de ser un gran partit d'Europa, això, no? Tot i que estiguin en hores baixes els dos equips.
Jo en recordo també el dels anys 80, la Recopa del 84, en Maradona, el Barça guanya 2-0 a un Manchester United pre-Alex Ferguson i es remunta a una tornada 3-0 amb una partida de Brian Robson. I llavors no arriben ni a guanyar aquella recopa, però és un dels primers records que tinc, perquè van venir molts hooligans, era una època de hooliganisme, i recordo que els vaig veure pel centre de Barcelona, i és un record d'infància que el tinc molt... molt... que vam baixar la família, doncs anem a passejar per la Rambla, i van aparèixer uns senyors, i que a més fins i tot s'han escrit llibres del que era aquella època del hooliganisme, i era gent que venia de Manchester a Barcelona sense pagar bitllet, estaven pujant els trens, els autobusos, feien autostop, era una època molt, molt salvatge, i intentaven anar a l'estadi sense pagar, i és una eliminatòria que també la tinc molt present, que el Manchester United li remunta al Barça de Maradona.
Estarà a rebentar, suposo, el camp, no? Mal que sigui 6:45.
Sí. Mira, avui la Laia, m'explicava la Laia Coll, que està ja amb tots els detalls de la prèvia, demà també parla Ten Hag, un jugador del United, i em deia que avui el Barça ja ha sabut que hi haurà 4.250 seguidors del United que han esgotat totes les entrades que per llei ha de destinar un club a l'afició rival, no? Per tant, 4.250 anglesos seran al Camp Nou, segur. Han esgotat totes les entrades.
Sí, aquest estava clar, perquè a més ho va explicar l'Ena Fora el dia de la roda de premsa, que aquesta setmana és festiva a Anglaterra. I llavors, clar, molts anglesos no tenien problema de feina i volien venir. De fet, haurien vingut molts més que aquestes 4.000.
No t'estranyi que demà, si dijous per Barcelona, veiem molts més anglesos, no?
La gran preocupació de que no repetís un altre cas Eintracht era perquè els hi constava que molts més anglesos dels que hi caben volien venir. He sentit a la Laia que 14.000 socis han omplert el formulari per deixar-li el carnet a un altre. És bona senyal perquè la gent ha estat conscient del tema formulari i ha fet les coses bé perquè pugui anar un altre culer al seu lloc. Esperem que quan diu el poc estigui ple, ja comptem amb els 4.000 anglesos, però que hi hagi 85.000 catalans.
Que la gent és conscient del formulari i que tot aquell que no hi pot anar està també...
S'ho està currant
perquè el Camp Nou no estigui, tingui una bona imatge.
Estem parlant de l'equip amb més aficionats al Regne Unit i segons molta gent al món. Perquè per diferents factors, no? És estimat més enllà de Manchester perquè van tenir la mítica generació dels Busby Bates, que recordem que malauradament perden la vida molts d'ells a l'accident de Via Munic. Això els va fer molta simpatia a tot el Regne Unit perquè era un equip que jugava bé, jove, moren molts, es refan, són el primer equip anglès campió d'Europa el 68 a Wembley contra el Benfica, amb la generació de George Best, que era el 5è Beatle. Llavors, clar, és com si Cantona, Beckham, han anat com generant sempre ídols que han fet que vagi molt més enllà de Manchester, i a més van ser un club molt modèlic en entendre com que el mercat ja era global. Els primers que van fer un videojoc propi, jo estava enganxadíssim al Manchester United, recordo amb un Amstrad, estava enganxadíssim jugant lligues amb
CPC.
Clar, és un club gegant, que a més ara està bé. És que, clar, és que aquesta gent, si volguessin, et portarien aquí 20.000 persones. Però és cert que darrerament els anglesos ja no fan tant allò d'abans de viatjar sense entrada. Aquí ja ha canviat una miquesa. El que van fer els alemanys, o el que citàvem d'anys 80-90, que ho feien molts, ha baixat una miqueta i esperem que es pugui tenir controlat.
Volies dir alguna cosa, Pou?
No, que jo donava per fet que els seguidors del United omplirien la seva zona. Jo parlava de la part del Barça, que malgrat, ho dic perquè 6:45 per molta gent potser no és un horari senzill, però que jo crec que el partit s'ho val, i això va comentar l'Edu, no? Que sembla que aquells que no hi poden anar tenen molt clar què han de fer perquè el seu seient l'ocupi un altre seguidor del Barça.
Ens ho hem de prendre com que podria ser l'últim partit del Barça a Europa aquesta temporada, per tant, gaudim-lo al Camp Nou. No, podria ser, vull dir que és una possibilitat, tant de bo que no, tant de bo que n'hi hagi molts més, però que la gent s'ho prengui així, com una gran final al Camp Nou, a l'estadi. 12:02, ara de seguida escoltarem Mbappé, que ha parlat després del PSG 0 Bayern 1, i també Mikel Arteta i Pep Guardiola en la prèvia de l'Arsenal City de demà. I després Saras. Avui hem anat a veure l'entrenador del Barça de bàsquet, serà una Jessica Vicius, a 48 hores també, perquè dijous no ens ho acabarem dijous. Hi ha el Barça United a la tarda, i el Barça Unicaja, quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet, a la nit, a Badalona, a l'Olímpic de Badalona. Doncs avui hem anat a veure Saras per parlar de com afronten aquesta Copa, de l'Eurolliga, de la plantilla, i... No faré spoiler, perquè l'entrevista, evidentment, l'hem enregistrat aquest migdia, però Saras té, més enllà del Barça, un equip de futbol favorit de la seva infància. I ens ho ha explicat avui, el tu diràs. Jo crec que això no ha sortit al lloc i no ho ha dit mai al lloc. Però Saruna Jasikevicius, més enllà del Barça, quan era petit, tenia un altre equip favorit de futbol. I avui ho descobrireu, el tu diràs.
I no era el Sabadell.
I no era el Sabadell. Això sí que ho puc dir. Ara tornem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Senyors passatgers, el nou SUV Sinker Cross arriba a destinació. Cap de setmana amb amics a la neu. Els que vulguin estar ben còmodes gaudiran de 3 seients independents disponibles en cas de cruiximents.
Nou SUV Citroën Sinker Cross Plug-in Hybrid. Tan generós com tu. Puja els dies C fins al 20 de febrer amb un finançament supergenerós. Citroën. Condicions a citroen.es.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Ma, maset, cellers, maset.
Veig que es recorda de mi, senyor Balcells. A veure si sap per què el truco.
Maset i el 12 més 6.
Exacte. Ara per la compra de 12 ampolles li regalem 6 més.
I directe a casa meva.
I enviament de franc.
Aprofiti la millor oferta de l'any trucant al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
69.859. 6, 9, 8, 5, 9.
Sèrie
28. 0, 2, 8.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I 6 minuts de la nit compartint taula avui amb Joan Maria Pol, Toni Padilla i Edu Polo. De seguida aquesta conversa amb Sarunas Jasikevicius, l'entrenador del Barça de bàsquet, abans de la Copa del Rei de Badalona, que viurem intensament a RAC1 i a RAC+1. Reaccions de la nit d'avui de la Champions. Hola, Gerard Ballera.
Hola.
Què tal? Bona nit. A veure, recordem Milan 1, Tottenham 0, San Siro i PSG 0, Bayern 1, al Parc dels Prínceps amb aquest gol de Koeman. Què s'ha dit a París?
Doncs mira, ha parlat Mbappé al final del partit en el Flash Interview a Canal Plus França, i jo crec que ha dit una cosa interessant, que és que en principi no tenien previst que jugués, o almenys diu que ell no s'esperava de jugar, però que veient la situació i el 0-1, entenc que ell i Gaultier han decidit que sortís a jugar.
Ha estat complicat, imprevisible. Se suposava que no havia de jugar, volia ajudar els meus companys, portar energia, ho hem intentat tot, treballant dia i nit, i he pogut jugar una mica de partit. No és el que jo volia, sempre vull jugar, però de vegades t'has de conformar amb el que pots fer, i avui només he pogut fer això.
Home, si se suposava que no havia de jugar i al nivell que ha estat...
I ha fet el que ha fet.
Jo, imagina't quan estigui al 100%, la bèstia.
Doncs sí, la veritat és que sí. I també ha parlat Sergio Ramos, l'han entrevistat els companys de Movistar, i s'ha excusat una mica en les baixes. Creu que poden capgirar l'eliminatòria si tothom està sa en el partit de tornada el 8 de març a l'Allianz Arena.
S'ha cogido también, ¿no?, un poco de mala suerte con bajas importantes, ¿no?, después... La baja de Hakimi, que también aporta pues mucha profundidad también por banda. Kylian, que acababa de salir recién de una lesión, ¿no? Es un resultado muy negativo, muy malo, pero no se acaba el mundo. Al final el gol en contra pues se terminó, y eso al final pues con este resultado pues nos beneficia, ¿no?, de ir allí. Solo tenemos que hacer un gol para empatar la eliminatoria.
Ara ho té clar, com a mínim ho té clar. Com
va la norma. Sí, però nos beneficia.
Té clar que el valor ja no existeix, sí, i que amb un gol l'empaten, com a mínim està bé. Perquè a vegades s'ha confós, que ens passa a tots, a vegades ens confonem, i ell també a vegades ha sumat 3 punts en una eliminatòria i coses així.
O com va felicitar l'equip de waterpolo femení per una medalla
en un diferit.
Bueno, avui...
I li van respondre a Laura Esther dient gràcies.
Però va ser... Escolta, aquí no s'ha confós a la vida. No sé,
podríem fer el top 10, eh? Avui... I encara ens en quedarien 10 més de pífies de Sergio Ramos.
Avui ha fet una entrevista a la UEFA, o la va fer ahir, i diu que quan es retiri
estarà 2 anys que no voldrà saber res del món del futbol perquè es dedicarà a l'educació dels seus fills. I clar, m'han vingut al cap tots els gazapos de Ramos, el Ramos de la Cracòvia, i m'he imaginat tants memes amb aquesta frase, ell educant els seus fills.
Són grans, ja.
Sí, ja seran grans, poca educació. Sí.
Si estàs pista, ja se'ls emportarà a la discoteca.
Per cert, del que ha dit, ha confirmat que Graf l'han substituït perquè estava lesionat. Vull dir que veurem què té, si és greu o no és greu, si queda encara molt per la tornada, però baixa important i que s'ha notat a la segona part. I des del costat del Bayern ha parlat també Joao Cancelo amb els companys de Movistar i no se'n refia gens, evidentment, del potencial que té el PSG de cara a la tornada.
El PSG és un equip que creo que en el mundo creo que son los que tienen más talento individual porque son jugadores muy completos con el balón, con la tienen, o sea, hacen cosas que los demás no consiguen. Y bueno, hay que ser un equipo para volver a ganar en el Allianz Arena.
Doncs això. Això és el que ha donat de sí, a l'espera del que diguin els entrenadors, ara que ja, per exemple, està parlant Gaultier i que ha parlat Nagelsmann, però vaja, hem pogut escoltar almenys d'un costat i de l'altre les reflexions del vestidor.
Això és d'aquí a 3 setmanes, eh? Perquè ara ja la setmana que ve hi ha anades dels 8ens, també, que jugarà el Madrid, Liverpool, jugarà el City contra el Leipzig, entre d'altres. La següent setmana és Madrid-Barça de Copa. I, per tant, d'aquí a 3 setmanes, llavors sí, es jugaran les tornades d'aquestes eliminatòries entre el Bayern, el PSG, el Milan i el Tottenham. Ara sentíem Cancelo,
sí.
Gran fitxatge del Bayern. Anem a l'Arsenal City, perquè Cancelo ha parlat de la seva relació amb Guardiola i de la seva sortida del City. Hola, Joan Camí.
Hola, bona nit.
Què tal? Sí. Bona nit.
Demà, partit d'aquells que agraden, eh? Que molts al·licients, primer contra segon, Arsenal amb 51 punts, amb 21 jornades, Manchester City amb 48, amb un partit més, això sí. Demà l'equip de Guardiola podria igualar el d'Arteta a la classificació, una situació que fa una setmana semblava força complicada. L'Arsenal està experimentant un febrer d'allò més turbulent, després de signar una de les millors ratxes en la història de la competició. 16 victòries, 2 empats i una derrota en 19 jornades i aconseguint els 50 punts en la primera volta. Ara ha sumat un empat i 2 derrotes en els últims 3 partits que ha disputat. Mikel Arteta parla de l'experiència del City en aquest tipus de partits, però les ganes que té l'Arsenal de portar-se els 3 punts.
I don't know. We are comparing 2 very different things.
Estem comparant 2 coses diferents. Ells tenen molta experiència en això i els nostres jugadors no, però volem utilitzar aquesta energia, desig i fam per treure el màxim.
To make the most out of it.
L'Arsenal té 2 baixes, la d'El Neni, l'egipci, i també la de Gabriel Jesús. Avui ha dit Arteta que ja està treballant amb el grup, per tant, el seu retorn serà ben aviat. La prèvia de Guardiola, atenció, ha estat marcada per aquestes disculpes del tècnic de Sampdoria. L'escoltem.
I apologize to Stephen Gerrard for my unnecessary and stupid comments.
Demano disculpes a Stephen Gerrard pels meus comentaris estúpids i innecessaris que vaig dir l'última vegada sobre ell. Sap que l'admiro molt, tant ell com la seva carrera i tot el que ha fet per aquest país en el qual visc i entreno. M'avergonyeixo de mi mateix, del que vaig dir, perquè no s'ho mereix. No vaig representar el meu club posant el seu nom en aquests estúpids comentaris. Demano disculpes. Ho he fet personalment amb ell, però com que el comentari va ser públic, la meva disculpa també ha de ser pública. Ho sento per ell, per la seva dona i la seva família. Va ser estúpid. His wife, kids, family, because
it was stupid. Rectificar, diuen que és de savis, però n'hi va haver per tant, no sé.
Tu
creus que no?
Sí, recordem que li pregunten per les possibles sancions que haurà el City per haver trencat les normes de la Lliga. I llavors el que diu és, bé, dir, hòstia, el que hem guanyat aquestes lligues realment és perquè els títols que hem guanyat és cosa de les trampes que s'hauria fet. També quan vam guanyar la lliga aquella freca-freca amb el Liverpool perquè rellisca Steven Gerrard en un partit clau que acaba concedint un gol en contra, crec que contra el Chelsea, allò també va ser com culpa nostra, i recorda la famosa relliscada que va evitar que el Liverpool li pogués competir al Manchester City. És cert que va desviar una mica l'atenció i això és culpable, però
va posar un exemple,
el que
no?
Va dir Steven Gerrard. Escolta, millor, si t'has de disculpar, millor passar-te, que no pas que fer curt, i aquí crec que ha demostrat de nou que és un gran orador i que és una persona que quan s'equivoca no té cap mena problema en dir-ho, per tant bé, però és cert que si algú no ha escoltat les declaracions inicials de Guardiola i escolta la disculpa, es pensa que és molt més greu el que va dir,
sí.
No va haver-hi per tant,
no,
eh?
No li han preguntat, ha estat ell que ha dit abans de començar, m'agradaria dir tot el que ha dit.
És el millor del món atacant i també
disculpant-se. Ho té tot.
Sí.
El City té la baixa confirmada de Stones i el gran dubte de Haaland, que va notar molèsties musculars en l'últim partit contra l'Aston Villa, va ser substituït. Un altre document, el que deies, Aleix, de João Cancelo, cedit al Bayern, precisament del Manchester City, ha reconegut que no té cap problema amb Guardiola.
Las personas que hablan que tuvo peleas con Guardiola es mentira, eso es completamente mentira. No me sentía importante para el equipo en los últimos partidos y hablé con el míster y el míster también lo concordó y entonces decidimos yo, el míster, el club, que tendría que marcharme, que era la mejor opción para mí. A mí me gustan nuevas oportunidades, nada contra el City.
És una cessió, per tant, el Bayern, amb opció de compra, el Bayern, si volgués la temporada que ve, doncs el podria tenir en propietat.
És la versió de Cancelo. Ens l'haurem de creure, no? Això. Demà, dos quarts de nou. De fet, hola, Molló.
Hola.
Bona nit. Demà, RAC més 1, a les...
Sí.
Comenceu ja a les 8, no?
A les 8. A les 8 comencem a RAC més 1, amb l'Arsenal City, amb els dos partits de Champions, Dortmund, Chelsea, Bruges, Benfica, i amb el Madrid Elx, a les 9.
Per tant, a dos quarts de 9 comença l'Arsenal City, ja estareu molt pendents d'això, i després ja a les 9 enllaçareu amb els altres partits.
Sí, senyor.
Quin contrast, eh? Arsenal City, Madrid Elx.
Sí, 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 sí. Un és el segon contra el QE, no? I l'altre són el primer i el segon.
Estem
de la
molt
primera.
Pendents del Madrid, no vol dir?
Bé, bé, jo crec que sí que s'ha d'estar pendent del Madrid, perquè demà pot quedar a 11, a 10 sí, o a 8 sí. Del Barça, no? És important, això.
Però té molt bona pinta sí. L'Etihad.
Ara, l'Arsenal City, no? També torna a ser un d'aquells duels. Si parlàvem ara de futbolísticament por al Barça United, aquest Arsenal City, no? És com next level, també.
A mi molt de gust aquest partit. Partidàs, acollonant... per com estan jugant els dos equips, per com volen jugar els dos equips, i fins i tot perquè hi ha aquest punt de Guardiola i Arteta, no? I companys de banqueta, al City, i Arteta se'n va fer de primer entrenador a l'Arsenal, i ara d'estar per sobre del seu mestre, diguem-ho així, i aquí també hi ha una rivalitat, malgrat que puguin ser... amics, o bé que hi hagi una certa cordialitat, són dos guanyadors que demà jo crec que saltaran espurnes a les àrees tècniques.
Clar, és mestre contraprenent, una mica és així, no? Una mica, no?
Totalment. Va anar al City a fer-li de Joan, i ho va explicar Guardiola fa poc en aquestes declaracions que es van tergiversar o malinterpretar, però quan el seu ajudant li demanen a l'Arsenal ell ho entén, i el deixarà, i ara l'alumne doncs està superant el mestre per moments, veurem com acaba, i amb la mirada... amb clau Barça, dos tios formats a la Masia, entrenant el primer i segon de la City i de la Premier, i entrenant dos dels equips que millor juguen al món.
Sí. Recordem això que deia el Joan Camí, eh? Si demà el City guanya, empat amb l'Arsenal, però l'Arsenal encara té un partit pendent. Mm. Sí, el problema és que si demà pendent... perd, no? Ja és més 6, i amb un partit pendent podria ser més 9 demà. Pou.
Clar, és a dir, si demà l'Arsenal guanya, jo, vaja, faltarà molt, però evidentment serà un cop d'efecte impressionant. Si el City guanya, l'Arsenal encara, guanyant el partit que té pendent, tindrà 3 punts més, però haurà de passar pel camp del...
Per l'Etihad.
És a dir, compte, perquè aleshores sí que començarà a haver-hi potser una mica de tremolor de cames.
Sí, sí. Apassionant, demà aquesta jornada de dimecres de futbol que viurem a RAC més 1, a la segona cadena, a través de l'aplicació i d'internet, però bé, des de quarts d'11, quan arrenqui el Tu diràs, depèn de com vagi tot, ens hi connectarem, Molló, i a viure el desenllaç.
Com és el Molló, eh? El tio diu, no, el dimecres aquesta jornada de Champions m'ha quedat una mica coixa, posi'm, sisplau, un partidàs.
Sí, sí. Està tot previst, Pau.
Anem a fer un carrusel com Déu mare amb 4 partits.
Va, I li han dit, i vol 100 grams d'un Madrid, eh? Els dius, i posi'm el
carrusel. Posi'm. Ara sabem per què la UEFA ha permès que juguin aquests partits.
Exacte.
Ha aixecat el telèfon.
Mira, et diré que la Laia Coll va preguntar a la UEFA i, bé, ells diuen que mai ha estat prohibit, però que, vaja, hi havia com... aquest acord de no posar partits en hora Champions. Que aquesta temporada, tenint en compte que hi ha hagut un Mundial i que el calendari doncs, està així molt boig, doncs que són una mica més permissius amb aquestes pràctiques. Però que, vaja, molta gràcia no ha fet a la UEFA.
Va, queda clar. I això va, ja que hi som, demà Madrid-Elx, millor que tots has estat mirant una mica, és el partit que queda pendent de la Lliga.
Sí, sense Vinícius sancionat, sense Courtois, Kroos i Mendy lesionats, també Hazard, però vaja, ja sabem que encara que hi fos tindria... una presència testimonial, torna Lucas Vázquez després de lesió. El Madrid Carlo Ancelotti té clar que per mantenir opcions a la Lliga fins a les últimes jornades la millora passa per reduir el número de gols encaixats.
Hemos
por tres veces he tenido la portería a cero contra Bilbao, Real Sociedad de Valencia. Hemos hecho errores bastante banales en la, sobre todo en el último partido. Y ahí tenemos que mejorar. Tengo confianza porque, como he dicho, el aspecto defensivo es solamente un problema de concentración, de organización y de compromiso colectivo que no siempre tenemos.
Per tant, palet, aquesta part final del document. Abans del partit, els blancs oferiran el títol de Mundial de Clubs, guanyat el dissabte al Marroc, però després estaran obligats a guanyar l'Elx per mantenir-se a 8 punts del Barça. Avui a Valdebebas, no faig broma, li han preguntat a Ancelotti si el Barça de Xavi li recordava l'Atlético de Simeone per allò que va guanyant per la mínima molts partits i deixant la porteria a zero. Així se n'ha sortit el tècnic italià.
Creo que el Barcelona lo está haciendo muy bien. Es un equipo muy sólido, que ha cambiado un poco de su manera de jugar, con los dos extremos, un equipo que juega mucho más por dentro. Es muy sólido porque ha encajado muy poco. Esto creo que ha sido la llave del éxito. No creo que se puede comparar con otros equipos porque es un equipo bastante distinto, con jugadores que tienen una calidad individual especial.
Mira, no ve una frase només.
És un equip bastante distinto.
Sí, una frase, només vull dir una frase sobre això. Com diria el bon amic, que més sé que ens escolta cada nit, David Bernabéu, tertulià d'aquest programa, no han entès res. No han entès res. No? No hi esteu d'acord? És que no han entès res sobre el que ha canviat o 0-1, no han entès res.
Està.
No, és que és millor, és que millor ignorar-los, perquè l'Atlético de Simeone mai els ha guanyat una final marcant els 3 gols, com ha fet el Barça a Xavi ara fa molt pocs dies, o mai els ha guanyat 0-4 a la Bernabéu en una exhibició com no han vist, com poques, perquè per sort n'han vist unes quantes, però poques han vist a la vida. Però clar, ja sempre han de construir un relat, ells sempre guanyen. Llavors ara el Barça els està passant la mala part, anem a desprestigiar-lo. No, que juguen doble pivot, si estigués prohibit 4-4-2, que no ho és, però ho diuen
que no és un doble pivot, perquè De Jong està més endavant que endarrere, no, normalment abans, no és
en defensa,
estàtic,
en defensa és un 4-3-3, en atac sí que fa el quadrat aquest de Xavi, però que és una innovació el quadrat de Xavi, però ells ho veuen com doble pivot, com si fos dolent. Ningú ha dit que sigui bo o dolent, cadascú juga com molt.
No és per res, però quan jugava Van der Ley i Luxemburgo també era el quadrat
sí, era màgic. No, llavors aquell era màgic.
Aquell era màgic.
És la diferència.
I aquell Madrid.
I ara llavors no guanyen 1-0.
Recordo la Van der Ley.
Pues despectiu, com Simeone. Ell sempre, el relat sempre el guanyen i amb això no hi podem lluitar. Perquè aquí sí, aquí combatim. Però jo que soc mig gallec, arribo al poble i clar, allà no escolten RAC1, no escolten Catalunya Ràdio, podien fer-ho per internet, però bueno, no tenen aquest costum. I llavors s'ho creuen, i arribaré... Bueno, jugáis como el Atlético de Simeone. Bueno, pues sí.
Pues sí.
Pues por eso no será, com diu Eugenio.
Ponme unas vieiras y pues sí.
Partido a partido.
L'Elx es baixa per lesió, ho dèieu abans, Pere Milla, jugador clau pels alacantins, a més d'Alex Collado i John Donnell, i per sanció, Livelton Palacios i Omar Mascarell. Els alacantins venen de guanyar el seu primer partit a la Lliga, però no han guanyat mai el Bernabéu en els 23 precedents anteriors. 19 victòries del Madrid i 4 empats. Per cert, l'últim la temporada passada, 2 gols amb Francisco, un altre ex del Girona, com demà Machín, a la banqueta. Xiularà de Burgos Bengoetxea amb el català Medie Jiménez al bar, i el partit, com hem dit, el seguirem a RAC+1, a més amb el talismà.
Per si de cas.
Per si un cas, amb en Damià López.
Molt bé. Cap comentari? Perfecte. Doncs gràcies, Molló.
Que vagi bé.
Vinga, fins ara. Abans d'escoltar l'entrevista amb Saruna Jessica Vicius, una cosa més, en temps de tertúlia. I crec que és prou important. Ahir, amb tota la ràdio cap per avall, el Dia Mundial de la Ràdio, no vam tenir massa temps per parlar-ne, però volia com a mínim dedicar-li uns minuts. El futbolista txec de l'Esparta de Praga, Jakub Jankto, que està cedit pel Getafe, a més, va reconèixer obertament la seva homosexualitat. No? I, evidentment, això ha generat un munt de reaccions i un rebombori espectacular a les xarxes i al futbol mundial, perquè podríem dir que és el primer jugador, després de l'australià, no? De Josh Cavallo, és el primer jugador europeu en una lliga potent i d'un equip espanyol com el Getafe.
En actiu,
correcte, que reconeix obertament la seva homosexualitat.
Sí, recordem que ho va fer amb aquest vídeo.
Like everybody else. Com tothom, tinc les meves fortaleses i les meves debilitats. Tinc una família, els meus amics, i tinc una feina en què ho faig tan bé com puc des de fa anys, amb seriositat, professionalitat i passió, igual que tothom. Jo també vull viure la meva vida en llibertat, sense pors, sense prejudicis, sense violència, però amb amor. Soc homosexual i ja no vull amagar-me més.
I'm homosexual and I no longer want to hide myself.
No cal dir que va tenir una repercussió espectacular, prop de 70 milions de m'agrades a Twitter aquest missatge, aquest vídeo que va penjar, van respondre a la majoria de lligues, la Premier, Serie A, Major League Soccer, també la UEFA des del seu compte oficial, també de clubs, entre ells el Barça, amb un dels missatges més repetits, Proud of you, Jacob, orgullosos de tu, Jacob, el Getafe, actual club al qual pertany, ara ho comentaves, també va piular nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jacob Jankto. Et destaco també el tuit de Mitchell d'avui, exentrenador també del Getafe, jugador que va patir molts crits homòfobs, també arran d'aquell gest que va tenir amb el Derrama tocant-li els testicles en un partit entre el Madrid i el Valladolid. Me asusté cuando vi tu foto en los medios, pensé que te pasaba algo malo, felizmente comprobé que sigues siendo una buena y... que sigues siendo una persona buena y fundamentalmente feliz. Ya sabes que te deseo una buena vida. A RAC1 n'hem parlat d'aquesta qüestió amb Ismael Merino Varela, president d'ADI, agrupació que reuneix els clubs de futbol LGTBI i inclusius d'Espanya i també de Portugal. Em pensa això.
Creemos que ahora mismo lo que este jugador necesita es todo el apoyo de los clubes, de las instituciones, desde el apoyo de sus propios compañeros de equipo, que le den normalidad a esta situación de que si un jugador habla de su orientación sexual es porque hoy en día es necesario. Es increíble cómo en el 2023 ha sido el año que va a ser recordado como el primer jugador de la Liga Española que habla de su orientación sexual. Ojalá llegue el día en que esto no haga falta, pero mientras tanto hay que hacerlo.
També lamenta Ismael Merino que més jugadors no s'hi hagin posicionat per mirar de normalitzar aquesta situació.
Solamente hay que ver el posicionamiento que tienen jugadores que todavía no se han posicionado. En cambio, los clubes como el Juventus o como el Getafe sí que se han posicionado. Y luego la grada, los comentarios de las personas que leen estas noticias, pues están un poco en contra de todo esto. Y esto es lo que está haciendo que demuestre que sea necesario visibilizar referentes como este jugador Jankto.
I en aquest sentit, una de les poques reaccions que hem tingut de jugadors de primera avui en roda de premsa, Miquel Vesga de l'Atlètic Club.
Parece valiente por su parte, la verdad. Creo que mensajes así a día de hoy, bueno, sería, es una pena que se tenga que mostrar y expresar de esta manera, ¿no? Me gustaría que sintiera la libertad cualquier persona, cualquier jugador, para poder mostrarse lo que es y lo que quiera, y bueno, agradecerle que dé este paso, porque creo que va a ayudar a mucha gente a que siga su camino también.
També havíem escoltat a Neymar a la prèvia del partit contra el Bayern parlant d'aquesta qüestió, posicionant-se a favor de Jacob, tot i que abans també l'havíem escoltat posicionant-se a favor de Bolsonaro, una persona que no seria molt propera als drets dels homosexuals.
Poca coherència, sí.
Més enllà d'això, si algú ha trobat reaccions a xarxes de jugadors en actiu, que m'ho diguin, perquè jo n'he estat buscant i no he trobat, si d'algun exjugador com Rio Ferdinand, que va expressar un tuit de respect, però insisteixo, no jugadors en actiu, recordar que Jacob té 27 anys i actualment està cedit a l'Esparta de Praga. La temporada passada va disputar 15 partits amb el Getafe, 14 de Lliga, 1 de Copa, va ser titular al Camp Nou, on va jugar els 90 minuts, en canvi va ser suplent contra el Barça al Coliseu Alfonso Pérez.
Doncs mira, bravo per Jacob Jankto, per aquesta valentia, perquè no és gens fàcil, com diu el Roger, és curiós i sorprenent, no?, que no hi hagi cap futbolista, cap company de professió en actiu que li hagi, doncs, o que l'hagi felicitat, no?, perquè els community managers dels futbolistes són molt ràpids quan hi ha una, no?, quan hi ha una catàstrofe mundial o quan hi ha qualsevol cosa, són molt ràpids a ser els primers en posicionar-se i en enviar un missatge de condol. I en canvi, en qüestions com aquestes, que potser encara són tabú, no?, o que fan una mica de por, costa una mica més.
I pots perdre patrocinadors, d'estats on l'homofòbia està condemnada, clar, perquè ara tothom els agrada anar a Aràbia Saudita, a Qatar i els Emirats a trencar, i clar, com aquests són països on en molts casos està penalitzada o està perseguida, clar, de sobte et genera mala imatge, no?, i que no toquin la butxaca. És patètic. És patètic. Dit això, el gest d'en Jacob és increïble, perquè és cert que la República Txeca és dels països més oberts de l'est d'Europa, però la República Txeca té frontera amb Polònia, on hi ha poblacions on hi ha un cartell a la porta que diu que no es permeten entrar homosexuals. Hi ha molts països, hi ha moltes poblacions, especialment a Polònia, però també a altres llocs d'Europa, on creen aquests conceptes, no?, de pobles i ciutats lliures d'homosexuals. Hi ha una homofòbia increïble a l'est d'Europa. I els mateixos aficionats radicals a l'Esparta de Praga on juga no serien uns grans demòcrates. Té molt valor el que ha fet, moltíssim, pel fet de fer-ho on ho ha fet, pel fet de fer-ho en actiu, i se li ha de donar tot el suport, i tant de bo arribi el dia que no sigui necessari. Però mentre no arribi aquest dia, és molt important, i contra l'homofòbia és que no podem fer un pas enrere, no podem fer-ho, perquè abans el Roger, crec que molt assenyadament ho recordava, al Camp Nou se li cridava Mitchell maricón de forma despectiva. I vam ser tota una generació, jo vaig a un col·legi de capellans on mai em van explicar que era l'homosexualitat, ho vaig haver d'aprendre amb la vida, i jo em recordo, jo nen, sent un nen petit, que com veia que els grans ho feien, jo cridava maricón i marica als liniers i a tothom, sense tenir molt clar què estava dient, no? Llavors és cosa de tots que cada cop que algú als nostres estadis faci un insult homòfob, sigui un aficionat del seu mateix equip, un company que digui que es giri i el faci callar.
Igual que amb el racisme, igual que amb d'altres qüestions que també passen als camps de futbol. Deixa'm dir que hem preguntat al Getafe si volia fer declaracions, no? Perquè el jugador és propietat del Getafe. També a l'AFE, l'Associació de Futbolistes Espanyols, si volien pronunciar-se, explicar doncs que si sentien orgull, si no, com podrien ajudar el futbolista en cas que hi hagués, no?, una reacció negativa en algun camp de futbol, bé, el que fos. I que ens han dit que ja estava tot dit, que el jugador ja s'havia pronunciat, que se n'alegrava moltíssim, però que no volien fer declaracions molt amablement. Com a mínim que quedi dit que hem intentat entrevistar algú avui aquí al Tudirà sobre aquesta qüestió. Edu, Joan Maria, no sé si voleu afegir alguna cosa més sobre això.
Bé, a veure, la idea de valentia i de haver fet un gest extraordinari que expressava el Toni, l'afirmo de dalt a baix. I jo afegiria que